sole mio, sta in fronte a te, sta in fronte.
Caram, Marc, de veritat, això no es pot començar cada dia, cada capítol et vas superant, anem començant això. Jo m'imagino les persones que es posen al podcast, i de cop comença el Marc així, imagineu-vos, jo que el tinc aquí davant.
Però és que això ja sí que no, és molt de tenor, vull dir, aquesta és la peça més de tenor, no?, les napolitana, la cançó napolitana, és molt tenoril i la canto moltíssim i ja saps que jo soc tenor, i és que avui parlem de tenors.
Molt bé, sí. Ja saps que fa dies que jo t'ho demano, sí. per enterar-me dels rols que poden cantar segons quins tenors, no?
Correcte, avui no parlem d'una òpera, avui parlem de la classificació de les veus masculines, que li dedicarem dos capítols de la temporada, aquesta segona temporada. I aquest primer capítol parlarem de la veu de tenor i les diferents classificacions i bé, que conec una mica perquè és la meva veu.
Perquè, clar tu en saps una mica d'això.
Sí.
Doncs, com dèiem, m'has d'explicar aquesta diferència entre tipus de tenor. I recordem que, com sempre, aquest és un podcast original de Pròpera en col·laboració amb Cugat Mèdia i la Fundació Òpera a Catalunya. I us parlem, Jessica Sotodossos i el tenor Marc Sala. I des d'aquí, des dels estudis de Cugat Mèdia, Sant Cugat del Vallès. Endavant amb la primera sintonia. Aquest és el tenor Andrés Veramendi amb l'Orquestra Simfònica del Vallès dirigida per Daniel Gil de Tejada. Recordem que és una gravació, atenció, en viu, cedida per Catalunya Música i gràcies a la col·laboració amb la Fundació Òpera a Catalunya. Una ària, Marc, molt coneguda, que de fet vam repassar el capítol anterior del cantant d'òpera.
Sí.
Tu el cantes, el Nessun Dorma?
No, això ho hem parlat. No, tots el cantem, si més no, ni que sigui a la dutxa, però...
Fins i tot jo ho vaig confessar, també. Però,
perquè és una gran ària. Però, en realitat, tot i que me l'han demanat molt i l'he cantat alguna vegada, molt puntualment, no és ben bé per la meva veu. Tot i que és per una veu de tenor, no és el tipus de repertori que la meva veu hauria de fer. I és molt necessari conèixer quines tipologies de tenor hi ha per poder triar bé el teu repertori, per triar les òperes que realment la teva veu està destinada a fer, té les possibilitats de fer. I aleshores així avui ho explicarem, a veure. I això és com, per fer-ho fàcil, és com les categories de la boxa, no? Des del peso pluma al peso pesado. Doncs bé, tots els tenors cantem, diguéssim, podem cantar les mateixes notes, però tenim característiques que ens fan diferents. Des del que el tenor lleuger fins al tenor dramàtic. I enmig tota una sèrie de classificacions que avui doncs, anirem repassant.
Però això és... clar, jo estic descobrint un nou món i clar, és possible que et puguis fer mal si cantes un rol que no...
Correcte, sí. I per això és important escollir bé quin és el repertori que has de cantar. Per què? Perquè si t'equivoques i vols cantar una cosa que és massa lleugera per la teva veu, doncs acabaràs també constrenyint-la i acabaràs tenint problemes amb forçant la veu. I al contrari, si fas un repertori que és massa fort i forces la potència de la teva veu, doncs al final també acabaràs fent-la patir a la teva natura i tenint problemes vocals. I ja sabeu que la veu és el nostre instrument i només en tenim una i s'ha de cuidar perquè no hi ha recanvis.
Molt bé, doncs comencem amb aquesta classificació i comencem per quina?
Doncs comencem parlant del tenor lleuger. Uh-huh. El tenor lleuger es caracteritza per tenir una veu que té una gran facilitat per pujar a l'agut, al sobreagut inclús, però a canvi no és una veu tan potent. Vull dir que normalment està acompanyat per una orquestació bastant més tènue i subtil que no el tapi, diguéssim, en quant a volum. I sí que la projecció ha d'omplir igual un teatre, però no ha de, diguéssim, forçar el volum perquè s'escolti per davant d'una orquestra de 80 músics de tota pastilla, no? Vull dir, normalment els compositors que coneixen veus ja saben com escriure per cada tipus de veu. Un exemple el podem sentir ara mateix, seria el rol del príncep Ramiro de la Cenerentola de Rossini. El tenor de Rossini sol ser un tenor que, per exemple, com ara sentirem, té una gran facilitat per pujar l'agut, en aquest cas a l'àrea Si, ritrovarla, io giuro, que és l'àrea del príncep que està buscant a la Ventafocs, perquè és l'història de la Ventafocs, com ja havíem fet, que hem parlat d'aquesta òpera la temporada anterior, doncs està dient sí, juro retrobar-la, i ho fa amb aquest èmfasi que el fa pujar diverses vegades fins al do, el famós do de pit, el do sobreagut, com ara sentirem.
Vale, ara començo a veure amb el contrast, clar. Amb el tenor del Nessun Dorma.
Que
s'ha dit
abans, aquest,
sí.
Res a veure, oi?
No. I no. A més, deixa anar com una personalitat diferent. Clar, té molt a veure amb el personatge que interpreta.
Exacte, aquests solen ser personatges, els tenors lleugers, doncs més, més tendres, més joves, més no tan heroics o com podria ser el príncep Calaf de Turandot, no? Per uh-huh. exemple. O sigui que solen ser de joves enamorats. Aleshores, a part de la característica de pujar al sobreagut amb tanta facilitat, també, com hem pogut sentir una miqueta, també està l'agilitat de la veu, en el sentit de que poden canviar de nota molt ràpidament, fent notes molt ràpides, el que se'n diu l'agilitat vocal o, en italià, la coloratura. Uh-huh. Que la coloratura, a vegades hi ha gent que l'utilitza malament per parlar del color de la veu, i això no té res a veure. La coloratura és l'agilitat, l'ornamentació, aquesta que fa que també sigui un cant virtuós, com també passa molt en Rossini, i en el proper exemple, que és el mateix tenor rossinià, en el cas del Barbieri di Siviglia, a la primera, diguéssim, serenata, podem sentir aquesta profusió d'ornamentació i de coloratura, com sentirem ara.
Bye.
En els dos casos, el tenor lleuger és el Pablo Martínez amb l'Orquestra Simfònica del Vallès, dirigida per Daniel Gil de Tejada. I recordem que és una gravació que totes les gravacions, totes les músiques i fragments que escoltem aquí al Cantant d'Òpera són en viu, cedides per Catalunya Música i gràcies a la col·laboració amb la Fundació Òpera a Catalunya. I continuem amb aquest repàs, continuem amb la següent classificació.
Exacte. Després del tenor lleuger arribaria el tenor líric. El tenor líric és una veu més plena, té encara una certa flexibilitat en la veu, tot i que no tindrà que fer tanta coloratura com hem sentit abans, que no parar, no?
Això és difícil, eh?
És un cant virtuós, molt difícil, però hi ha gent que, bueno, que ha nascut amb aquesta facilitat i estudiant i tal, doncs ho fa molt bé. Però el tenor líric té una veu una miqueta més potent, pot fer frases una miqueta més expansives. Potser aquí són personatges normalment una miqueta més romàntics, no més apassionats, en aquest sentit, o més tràgics també.
Una miqueta més madurs,
una miqueta més madurs, o que emocionalment una miqueta més intensos. Aleshores, si hi ha molta òpera clàssica o bufa, no?, que agafen el tenor, com és el cas del Barbier de Sevilla, les òperes bufes de Rossini, etc., doncs aquí ja entrem en un territori. Això és entremig. Clar, aquí hi ha moltes... no és tot blanc i negre. Entre el tenor líric i lleuger, doncs podríem tenir una mescla, no? Un tenor que li podem dir líric i lleuger. O sigui que
ja
poden haver-hi combinacions.
Ja compliquem la cosa.
Bueno, hi ha tota la graduació, diguéssim, del més lleuger al més pesat o fort, que és el dramàtic. Doncs això, hi ha el tenor lleuger, líric o lleuger, líric... i diguéssim que va agafant consistència. Un tenor líric, per exemple, o lírico lleuger, en el meu cas, que seria la meva catalogació vocal ara mateix...
És líric lleuger.
Sí, líric o líric lleuger, depèn, perquè puc tenir aquesta flexibilitat entre aquest tipus de repertori. Podria ser l'exemple de Nemorino, de l'òpera L'Elisir d'Amore, que té aquest punt còmic, però també aquest punt romàntic, en el que ha de poder omplir segons quines frases llargues, notes llargues, amb molta línia de cant, com la famosa ària o romança Una furtiva làgrima.
Després d'uns quants capítols que m'has cantat al principi, reconec la teva veu, Marc.
Ara ja sí, aquesta era jo, una de les àries que més he cantat a la meva vida. Només superada per el Bona nit, de la cançó de Bressol.
Ah, sí, per, a casa, no?
Però això a nivell familiar de casa, que em toca cantar-la cada nit, des de fa ja 9 anys, quasi.
Home, doncs és un privilegi.
No sé jo.
És per ells.
Per ells, potser sí. No, és un moment familiar. Però sí, aquesta potser és la segona, per això dic que la segona àrea que potser més he cantat a la meva vida és la furtiva.
La primera era la... Abans has dit que en aquest moment la teva classificació és aquesta, que això va canviant.
Ah, doncs mira, bona pregunta. Això pot canviar una miqueta, sí, perquè... quan la veu és un instrument viu i nosaltres canviem amb el temps, les veus també poden anar madurant, més o menys, depèn de la persona. També tècnicament la cosa també es pot anar adaptant. Normalment, quan ets jove, la veu, diguéssim, està més flexible i et permet rols més lleugers que quan potser als 50 anys, que potser, diguéssim, està més aposentada i té una miqueta més de pes específic. Pot ser que aleshores, amb els anys, puguis anar canviant el repertori. Però no vol dir això que a vegades ho diuen, no? És molt curiós, que no és que tu vagis millorant. Vull dir, la qüestió és que vas canviant de categoria. Què és millor, un Ferrari o un totterreny de luxe, no? Vull dir-te, són per coses diferents.
Depèn de com tinguis el moment vital, no?
Bueno, el moment vital no, és una qüestió física, també. Vull dir-te, no és que jo tinc alma de tenor ligero, no, és que tu tens veu o no tens veu i punto. I potser t'agrada molt cantar Puccini, però si la teva veu és per Donizetti o per Rossini, doncs has de fer aquest repertori.
Mal.
Perquè, clar, si tu poses un tot terreny en un circuit de Fórmula 1, doncs no arriba enlloc. I si fiques un Ferrari pel Pedregà, doncs a la primera curva l'has trencat. O sigui que són cotxes boníssims els dos. Mm-hmm. O sigui que això és saber descobrir la natura de la teva veu per saber quin és el repertori més adequat, i és on seràs també més competitiu i podràs fer una carrera més sana i més llarga i més èxit, no? Podràs donar el millor de tu. Aleshores, aquí, ja passant una miqueta a la següent categoria, doncs el líric ple, diguéssim, que seria el Rodolfo de la Bohème, per exemple, o, per exemple, també el Duc de Màntua, del Rigoletto de Verdi. Mm-hmm. És un tenor líric perquè Verdi escriu amb una tessitura una mica més central, vull dir que hi ha més orquestració, també, ha de tenir una veu una mica més robusta, amb una bona línia de cant, però aquí la dificultat del tenor de Rigoletto, del Duc de Màntua, és que, totes les vegades que surt fa algun agut, has de tenir un agut molt fàcil, cosa que veus tan robustes no és... I acosta més. Un agut molt segur, una gran línia de cant, i a més cada vegada que surt canta un hit que tothom està esperant i que tothom té a l'orella perquè l'ha sentit mil vegades.
Quina pressió.
No? I hi ha una gran pressió, com és en la famosíssima celebèrrima La Donna Immobile, que sentirem ara.
Déu-n'hi-do, avui has portat great hits, grans clàssics, aquells que tots han passat per totes les dutxes de tothom.
Exacte,
aquesta no faltava. De tenor líric, lleugers i persones normals i corrents com jo, que costa d'afinar, que els hi costa molt afinar.
Home, he posat exemples que tothom reconegui perquè puguem entendre millor de què estem parlant. Mm-hmm. Aleshores, aquest era el tenor Antoni Lliteras, que saludem des d'aquí, amb l'Orquestra Simfònica del Vallès, dirigida per Daniel Gil de Tejada. Mm-hmm. Aquesta també és una òpera que he cantat, però que seria el meu límit, diguéssim, de moment, com a extrem, no? A partir d'aquí jo ja no entraria, perquè ja entrem al líric més fort, no? O sigui, si l'extrem seria el tenor dramàtic, però entremig he tingut el lleuger, el líric lleuger, el líric... Entre el líric i el dramàtic també hi ha una catalogació que se'n diu lírico spinto. Spinto, en italià, vol dir spingere, vol dir empenya. O sigui, un líric, però que té empenta. Vull dir que no té una veu enorme, potser, però que si ha de treure una mica de caràcter i de... Mm-hmm. En certs moments també ho pots fer. Pot empènyer la veu, diguéssim, a quotes, diguéssim, de més resolutives. I aleshores, sense tot aquest mare magnum de classificacions, doncs hi ha rols que s'adequen més a un tipus de classificació i rols que no. O inclús modes. Modes com, per exemple, això també pot passar. Imagina't, òperes de Bellini, Com, per exemple, la Norma, quan la va composar, el tenor, que és el Pollione, és un cònsol romà, doncs avui en dia estem esperant una veu molt robusta, quasi dramàtica, com Mario del Mónaco, Franco Corelli, que van ser grans intèrprets de Norma. Però en aquell moment no existien pràcticament aquest tipus de veu. No, i hi ha notes que ho demostren, coses que estan escrites que Franco Corelli o l'altre no el feien o les feien d'aquella manera, però que demostren que estaven escrits per un tipus de veu més lleugera, que no pas les que tenim acostumades. Però, clar, el públic, i sobretot des de l'aparició dels discos, no?, i dels enregistraments, doncs ja tenim això, una tradició de pensar que aquest rol ha de ser per aquest tipus de veu, cosa que no era original, realment no era així. I aleshores, doncs es poden fer la versió més filològica amb una, diguéssim, amb veus una miqueta menys heroiques, o la versió, diguéssim, que ens hem acostumat i que estem esperant. I això pot passar. I per això hi ha rols que de vegades són una miqueta ambigus i que segons la versió podem fer-hi tenors més lleugers o més lírics o més dramàtics perquè, bueno, no estan tan ben definits. I això què passarà? Que el director artístic que pensi en un cast sencer haurà de pensar en que siguin veus, la del tenor, que si decideix que sigui més lleugera, doncs no li posi una soprano super potent, super dramàtica.
Perquè el contrast també hi ha d'haver química de veus.
Perquè, clar, ha d'haver un concert, no? Ha d'haver una assimilació. Aleshores, tot aquest cast, si has decidit fer-lo d'aquesta manera, ha de ser coherent, diguéssim.
No m'ho he plantejat mai.
No, i que no. Això ho acabem sabent a mesura que anem coneixent, i per això està bé anar-ho explicant aquí, en aquest podcast.
Sí, sí. Jo estic aprenent moltíssim avui, i m'anirà perfecta per continuar la resta de capítols.
Està bé, això. Bé, ara t'he preparat un altre exemple per demostrar aquesta versatilitat d'un tenor com seria l'Alfredo de la Traviata. Ah. És un tenor que lleuger, molt lleuger, no el cantaria, però un lírico lleuger sí, i un lírico espinto també, perquè està, diguéssim, en aquest marge, diguéssim, d'ambigüetat que ens pot permetre. Aquí el sentirem per un tenor líric, com és el cas de l'Albert Casals, amb l'Orquestra Simfònica del Vallès.
Doncs recordem que aquests àudios, que se sentien algun petit sorollet, però recordem que aquests àudios són gravacions en viu, que gràcies a Catalunya Música i la col·laboració amb la FOC, amb la Fundació Òpera Catalunya. I aquí finalitza el capítol d'avui, Marc. Us convidem a visitar el web apropera.cat. Allà us podreu subscriure a la newsletter i us avisaran dels nous capítols del podcast. Ens acomiadem, Marc, amb música?
Exacte, perquè ara sentirem ja l'última, diguéssim, extrem de la veu de tenor, que seria la veu del tenor dramàtic, lírico spinto o dramàtic, que d'aquests extrems n'hi ha pocs, diguéssim, perquè tothom sembla que sempre està pot imaginar encara una cosa encara més gran i més forta. I més... El que sí que sentirem en aquest tipus de veu, en aquesta gravació he escollit l'ària Celeste Aida cantada per Alejandro Roy, un tenor que veureu que la veu és molt més, no només potent, cosa que això no podem sentir en una gravació, això es veu més clarament en el teatre en viu, però també se sent en el color de la veu, en que aquesta veu, per ser més robusta, també és potser amb uns harmònics més greus o més foscos. Tot i que canti les mateixes notes, tot i que se'n vagin també cap amunt, amb una altra, diguéssim, perspectiva més sòlida, no? No tan ràpida, sinó més consistent. Però, tot i això fa que a vegades un tenor com el que sentirem ara ens pugui arribar a semblar inclús més semblant a la veu d'un baríton, inclús. Però el baríton canta més avall, canta, si venem al piano, sentirem que les notes que canten estan en una altra tessitura, que se'n diu. I aquí podrem sentir-ho amb aquest color tan bonic i fosc que té la veu de l'Alejandro Roy cantant l'ària de Radamés de l'òpera Celeste Aida de Giuseppe Verdi.
Per cert, parlant de barítons, avui no ens dona temps de parlar d'ells.
Ah, bueno, clar. Per això hem fet dos capítols dedicats a les veus masculines. Avui hem parlat de la classificació de tenors, però en el proper sí que parlarem tant de barítons com de baixos, que potser no hi ha tanta varietat i podrem dedicar-los un programa sencer.
Doncs ens sentirem al proper capítol, Marc. Moltes gràcies. L'emoció de l'òpera molt a prop teu amb la Fundació Òpera a Catalunya. Gaudeix dels grans noms del gènere amb els millors professionals del país. Funcions arreu de Catalunya. Més informació a operacatalunya.cat.